L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, la pròpia ombra. Joan Garriga, psicòleg, ben retrobat. Ens costa reconèixer la pròpia ombra?
Bueno, justament perquè és l'ombra, està en un lloc que és més fosc, del que tenim menys, més inconsciència o menys consciència, i de vegades som ignorants, però més val no ser-ho tant, perquè jo diria que l'ombra ocultament és allò que pot dirigir parts de la nostra vida o fragments importants de la nostra existència. Aleshores, podríem dir que hi ha zones il·luminades d'un mateix i zones que estan a la caverna, a la cripta, a l'ombra. Aleshores, en el camí de la vida, jo crec que és important, doncs, agafar la llanterna, agafar la farola i ser un bon acompanyant d'un mateix per anar il·luminant aquestes zones amb les que tenim dificultats. Per què estan a l'ombra algunes zones? Doncs perquè al llarg de la nostra història o del nostre aprenentatge familiar no han tingut un bon lloc o han estat reprimides, i les ombres poden ser tant la ràbia com l'espontaneïtat, depèn del que un hagi viscut, com altres aspectes, però cal ser curosos perquè, repeteixo, de vegades dirigeixen des de l'ombra, mai millor dit, doncs la nostra vida.
I aquí, en Joan Garriga acaba de venir de fer una gira per Llatinoamèrica, per no sé quants països, eh?
Sí, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai...
Déu-n'hi-do.
Visitant les ombres de cada país.
I m'imagino, no?, que deus haver constatat que en cada país, doncs, hi ha una ombra també familiar i individual que es va repetint, que hi és més, per exemple, que no pas aquí, no? Aquí en tenim unes altres.
Sí, bueno, cada lloc, jo diria que cada país que és un sistema, cada família que és un sistema, cada persona que és un sistema, té les seves pròpies ombres. Podríem dir que alguns països tenen ombres molt clares. Per exemple, no sé si està bé que ho diga, però Argentina, jo diria que està a l'ombra la honestedat, la transparència. N'hi ha moltes coses amagades que estan embolcallades amb moltes paraules, i aquesta podríem dir que és la seva ombra, l'aspecte que no està desenvolupat. Aleshores, també els sistemes familiars, doncs, tenen habitacions tancades, llocs foscos, criptes, coses no parlades que no es poden il·luminar, i dins del sistema que és una persona, també podríem dir que, fins i tot des d'una perspectiva una mica radical, de que tot allò que mostrem de nosaltres mateixos també està parlant de lo que amaguem de nosaltres mateixos. Aleshores, Gestalt, per exemple, parlem de la teoria de les polaritats, i quan una persona s'exhibeix com una persona molt forta, diguéssim, n'hi ha que sospitar que encobreix una certa fragilitat, o al revés, la persona que s'experimenta com a molt fràgil potser està a l'ombra un poder personal i una capacitat i una força, doncs, que la té menys tinguda o amagada al soterrani del seu interior, no? I ja deia el filòsof Nietzsche de que cal rescatar els gossos que com es diu, que lladren, no sé com es diu en català, que...
Bueno, no, sí, sí, que borden.
Al subterrani, doncs, per poder tindre accés a la plenitud de nosaltres mateixos.
Doncs ens ha donat en Joan Garriga algunes pautes per intuir la nostra ombra, per començar, i la Neus Navarro i la Natàlia Pomar, psicòlogues. Senyores, benvingudes.
Hola,
gràcies per ser
hola,
nosaltres.
Hola.
Quina és la vostra definició d'ombra, Natàlia?
Crec que el Joan ho ha explicat molt bé, realment. Però per mi és tot allò que no hem vist i que sí, ens va condicionant, no? És allò que també, d'alguna manera, quan hem estat petits, se'ns ha dit o hem intuït que algunes parts nostres eren més ben rebudes que d'altres, no? Si a casa teva tu has intuït o has entès o t'han dit que ser molt divertit està acceptat i que per això et premien i t'inclouen, doncs la teva tendència serà justament a posar-te divertit, a posar-te interessant, a ser el centre d'atenció, i aleshores amagaràs, no? Faràs creu i ratlla a tot allò que no tingui a veure amb això. Però clar, estar en aquest personatge sempre és molt cansat, perquè a tots els llocs on vagis hauràs d'interpretar-lo. I a més, aquest personatge inclou un munt de conductes, un munt de creences, un munt de pensaments, un munt de comportaments, no? És una estructura que ho agafa tot, ho inclou tot, i fins que no el mires, no?, aquest personatge, creus que és la realitat. I per això moltes vegades és tan complexa anar a l'altra banda del personatge, perquè és com un soldat. Aquest soldat està defensant tot allò que ens ha fet mal. Llavors el soldat està doncs, amb els seus escuts, no? Amb més soldats, i a vegades ens dificulta molt aquest contacte amb l'ombra o amb el que no hem vist.
Neus?
Sí, jo també, d'acord amb ells. És com la part fosca que amaguem, sí? Que tothom porta a sobre i que ve condicionada d'aquesta infància, no? De com ens van transmetent l'aprenentatge social, la família, no? Tot allò que és adequat, que no és adequat, tot allò que amaguem, no? Perquè no m'estimaran, no em rebutjaran, o em fa por, em fa vergonya, no? Moltes emocions també dintre.
Sí. A la consulta, directament, tu la treballes, l'ombra, o directa o indirectament?
Sí, en la consulta acaba sortint sempre.
Acaba sortint sempre.
I a banda també en tallers que fem específics per treballar l'ombra, no? Per, a través de dinàmiques o petits exercicis perquè siguin conscients d'aquesta ombra, no? La manera més fàcil i més directa és què et molesta més de l'altre, no? Seria com fer una llista d'aquelles coses que més t'irriten de la teva parella, de la teva mare, del teu pare, i a partir d'aquestes conductes que t'irriten tant de l'altre, doncs pots mirar una mica que allò és teu, com treballar-te.
I llavors, quan prens consciència de quina és la teva ombra en base a allò que t'irrita més dels altres, canvia la teva relació amb els altres?
Sí, ja no projectes tant en els altres, llavors et mires més a tu, la relació és més sana, hi ha més compassió cap a tu i cap als altres també.
Avui a l'Ofici de Viure amb Neus Navarro, Joan Garriga, Natàlia Pomar, la pròpia ombra. El psiquiatre, psicòleg i psicoanalista suís Carl Gustav Jung va definir un arquetip que, a nivell individual, defineix allò que rebutgem de nosaltres mateixos, la nostra ombra. Diu el psicoterapeuta Josep Guarsch en un article precisament sobre aquest tema que aquests continguts rebutjats solen romandre en un nivell inconscient, del qual no ens adonem. Tanmateix, això no vol dir que no influeixin a nosaltres. És precisament per romandre inconscients que la seva influència és més gran del que pensem. I això per què? Doncs tal com diu el mateix psicoterapeuta, l'ombra del subconscient és un filtre amb el qual interpretem la realitat. Al capdavall, i amb aquesta idea que s'acosta en certa manera a Plató i el seu mite de la caverna, Carl Gustav Jung va inspirar una modalitat de psicoteràpia anomenada psicologia analítica. Va ser ell qui va incorporar el nom d'ombra per referir-se a allò reprimit en el subconscient. El psicòleg Xavier Guix, al seu llibre La ley del reflejo, que va presentar en aquest programa, apunta que ens pensem que som allò que ensenyem o allò que veiem. Clarament, diu, hem caigut a la trampa de creure'ns el reflex en el mirall. I amb aquesta idea, l'experiment, o més ben dit, el camí cap a la recuperació de nosaltres hauria de ser capgirar el que coneixem del nostre interior. Girem el mirall. Què passaria si aconseguíssim que el que hi ha fora es convertís en una manifestació del que hem generat dins nostre? Només que a consciència. En lloc de revelar el que és ocult, diu Xavier Guix, allò que és reprimit, l'inconscient, et convido a manifestar que puguis veure en el mirall de la realitat o món allò que primer has assumit com a cert en tu. Avui a l'Ofici de Viure, la pròpia ombra.
Mary Louise von Franz. Mai no podrem captar objectivament el nostre jo si no és mitjançant el seu reflex en l'inconscient.
A la filòsofa Begoña Román, amiga de l'Ofici de Viure, li hem preguntat fins a quin punt sabem de què estem parlant quan parlem i què estem vivint exactament, si en som conscients.
Era la pregunta que li feien a Freud, no? Com pot ser vostè conscient si és inconscient? Allò que anomena vostè inconscient. O la pregunta kantiana de com pot dir vostè que la cosa en si o el noumen és incognoscible si està parlant d'ella? Per mi és molt interessant no només aquest aspecte de que acaba sortint amb comportaments estranys que a un li grinyolen, que això és una, amb una conversa amb una altra que et pot dir, escolta, jo crec que t'hauries d'adonar de que fas aquestes negacions, tal. Però jo també crec que és un llast que et pesa en el teu projecte de construcció. Sobretot des d'un aspecte més ètic, de exactament això, no? Allò que el jo conscient racional considera que no quadra amb l'ideal del jo que un voldria ser. I hi ha distints vocabularis, però la idea de la batalla campal amb un mateix de Nietzsche per saber si és un home fort o un home feble, el feble és el que arrossega i el fort és el creador, o la idea del noumen kantià, l'ésser que no es coneix a si mateix i que fa tot l'esforç per anar històricament coneixent-se, sabent que sempre hi haurà zones que tenen que veure amb l'egoisme, que tenen que veure amb allò que Freud després anomenaria diguem-ne l'inconscient, que unes vegades és social però altres vegades és sexual o del id, no? I després està Hegel i Wittgenstein, que al meu pare van fer magnífica reflexió, perquè la fenomenologia de l'esperit precisament és que la història t'ajuda i és de progrés, sí, només sí, tu vas il·luminant aquelles parts, però il·luminar-les no vol dir que de cop i volta s'han tornat bones, sinó per a començar que has acceptat que cada vegada que fas un foco de llum se generen sombres, no? I que l'interès és el que fa que tu obris el llum, i l'interès fa que tu no vulguis obrir el llum cap a les altres parts. Per què? Doncs això és el que anem descobrint i són el que nosaltres anomenem els prejudicis, també, no? Tant és un tema filosòficament que dona molt d'això.
Bé, doncs com podem començar a il·luminar aquestes parts de nosaltres que romanen fosques? La Neus Navarro apuntava, doncs bé, a la línia també del que ha comentat en algun altre programa en Xavier Guix, què ens fa ràbia dels altres, no? Què és el que ens fa més ràbia, no? I aquí ja podem començar a prendre consciència d'algunes zones d'ombra nostres. Per on començaria la Natàlia Pomar?
És complexa, no?, dir per on començar amb un tema tan gran, però realment sí, no?, allò que et grinyola dels altres, però també jo crec que l'ombra també la veus en situacions que es repeteixen a la teva vida, no? Com que tens un personatge que repeteix per tapar aquesta ombra, aquest personatge és rígid, no té flexibilitat. Per tant, et trobes amb situacions conflictives o no conflictives, però que repeteixen, que t'estan parlant de la teva ombra, no? Doncs, seguint amb la metàfora del que es diverteix tot el dia, no? En els moments de dolor que també implica la vida, tindrà dificultats. I per tant, aquí, si tens tanta dificultat amb aquests moments de dolors, doncs aquí t'està indicant que hi ha alguna cosa que no has vist.
En quin sentit? Perquè és la dificultat, en els moments de dolor en tenim tots.
Tots. Bueno, sí, el que passa és que hi ha persones, no?, segons el personatge, que tenen més complexitat en endinsar-se el dolor, no? Però qualsevol altre exemple, no? Per exemple, una persona que omple la seva vida treballant, perquè el seu personatge està dissenyat per treballar, perquè li han dit o entès que treballar és el que cal i mentre treballes ets estimat, ets inclòs i ets reconegut. En el moment en què perds la feina tens un problema, tens un daltabaix. Aquí l'ombra s'està manifestant.
Clar, i al mateix temps també tens una oportunitat per treballar.
Exacte,
l'ombra.
Exacte, sí.
Sí. Què en pensa en Joan del que estàs sentint?
Bueno, a veure, jo crec que en el fons el que s'hi juga és un problema d'amor a un mateix, i crec que la plaga més gran que existeix és la plaga de desamor cap a qui som completament.
Qui som completament?
Qui som completament. El mateix mite de la caverna ens diu, mira, això que reflexa, aquestes ombres que reflexen a la paret, vindrien a ser el personatge que ens diu la Natàlia. Llavors ens creiem aquest personatge, però no ens adonem de que aquestes ombres venen projectades per una llum. Aleshores podríem dir que en origen som aquesta llum, i la funció d'aquesta llum és la d'abraçar tot el que som, incloent aquells aspectes que poden resultar difícils o problemàtics. A mi m'agrada dir que la vida no fabrica desperdicis, i tot el que són vivències i actituds i aspectes interns doncs tenen dret a ser i són benvingudes al joc de la vida. També és cert que en el camí doncs aprenem a decidir algunes sí i algunes no, i les que no són les que no encaixen amb aquesta ombra que és el personatge, aleshores, clar, el camí de la vida, ja ho deia abans, consisteix també en rescatar de l'ombra alguns aspectes. Quan ho fem? Doncs quan ens visita la contrarietat, quan ens veiem que amb els nostres recursos habituals no ens en sortim, o apareixen símptomes com l'ansietat o un procés depressiu, o quan tenim dificultats interpersonals, com deia ella també, clar, de vegades veiem coses en els altres que ens resulten insuportables, i ens resulten insuportables, o a vegades també ens resulten tan interessants o tan fascinants.
Exacte.
Em resulta tan fascinant, sí, la teva espontaneïtat, la teva emocionalitat, m'enamora, és a dir, m'interessa molt. També és cert que m'interessa molt una estona, que després, o si ets la meva parella, al cap del temps, això que m'interessava tant m'acaba molestant. I, en definitiva, l'altre, com diu també en Xavi Guix, doncs és un reflex també de parts nostres. Al final, un tindrà que fer el viatge i preguntar-se què em passa a mi amb la meva espontaneïtat o emocionalitat, o què ha passat, per què l'he reprimida, per què no la visc amb naturalitat.
Sí, les persones que ens estiguin escoltant, ho dic ara, i perdó per la pregunta, Joan Garriga, així com una mica de traç gruixut, eh?
Sí,
en comparació amb l'anàlisi profunda que està fent ara mateix. Persones que estiguin amb una parella a la qual abans de conèixer-la, o just quan la van conèixer, vaja, quan la van conèixer, abans de convivir-hi, li reien totes les gràcies, i després allò que els feia gràcia els provoca ràbia, aquí tenen un indici de la seva ombra.
Sí, i a més ho dic també amb, quasi bé amb rotunditat, i a més això és un clàssic. És a dir, t'enamora allò que tu no ho portes bé dins teu, perquè et fascina com l'altra persona es pot permetre tanta fragilitat, cosa que jo no em puc permetre a mi mateix, i llavors em resulta tan candorosa la seva fragilitat o la seva espontaneïtat o la seva força. Però és clar, amb el temps, o a poc, en realitat un té problemes amb aquesta part pròpia i acabarà tenint probablement problemes amb la part de l'altra. I tot això són, és parlar amb lletres gruixudes també de que un necessita mirar-se i revisar-se, i com estem tots bastant en sintonia aquí, és, i portar la farola per il·luminar i preguntar-se què ha fet que en la meva vida aquesta part més espontània, o al contrari, més responsable o el que sigui, doncs no l'he desenvolupat o no la porto bé amb mi. I gairebé invariablement anirem a parar a la infància, o anirem a parar en el marc familiar, en la història dels pares, que era ben mirat, que era mal mirat, o coses encara que, doncs, que tenen una tenaça més forta, com són la història familiar, que algunes coses les permet i altres coses no les permet en absolut perquè estan completament prohibides. Imagina't en aquest moment, i ara em fico també en un carril una mica difícil, imagina't un jueu que expressa carinyo cap als palestins. Està transgredint un lloc interior per prescripció de la seva pertanyença en el seu poble. Però estic segur que n'hi ha molts de jueus que també senten compassió cap als palestins, però ho poden dir, i algú deixa de ser una ombra en gran part quan ho podem expressar també, quan ho podem parlar, quan ho podem jugar, quan ho podem activar en el món. Per això deia que en el fons sempre hi ha un gran problema d'amor a la totalitat d'un mateix. Jo vinc repetint que l'autoestima, que tots en parlem tant, però autoestima no significa haver decidit que un s'estima molt a si mateix. Significa que un és més capaç de conviure amb la veritat de lo que li passa a cada moment tots els dies de la vida. I de vegades el que ens passa no és el que ens agradaria que ens passés. De repente tinc gelos. Hosti, això no ho havia previst. És que la meva imatge ideal o el meu personatge és d'algú que no té gelos o tinc enveja. Pues quan apareixen els gelos, benvinguts, me'ls miro, que sé jo,
forma, bé, però això ho fa en Joan part. Perquè en Joan ja té, o sigui, ja té molt de treball fet aquí, eh? Molt treball
personal. Jo faig el que puc amb tothom, però també ho dic com una invitació a que acollim les coses si ens les mirem, perquè si ens les mirem les podem gestionar, i si no les mirem i no les acollim, aleshores, com deia abans, ens governen una mica des de la sombra. Llavors aquests gelos que jo no reconec es converteixen en competitivitat amb una altra persona de l'entorn professional o del que sigui. O aquesta cosa que no, o aquest enuig que sento no l'escolto prou bé, i llavors al cap de 15 dies tinc una sortida de to, una reacció que està fora de lloc, per exemple.
Clar, seria ideal, des d'aquest punt de vista, treballar l'ombra a les organitzacions, eh? I a les empreses també.
Clar,
voldria,
clar,
estaria molt bé.
A tots els sistemes, a tots els organismes.
Sistema, sí.
Perquè tot organisme acaba tirant coses a les escombraries. o tancant-les en habitacions. I quantes coses passen a les organitzacions que no es poden parlar, que estan silenciades, que estan prohibides, etc. No?
Parla d'en Joan Garriga d'activar, d'expressar. Us ve al cap, Neus, Natàlia, alguna manera més de moure, d'il·luminar aquesta ombra?
Doncs, bueno, les constel·lacions que tenim aquí al Joan, no? Seria una eina també molt potent. L'escriptura automàtica és una altra manera. Jo no la practico de gaire en consciència.
Sí, la Natàlia sí. Sí, n'hem parlat també en aquest mateix programa. Sí, o sigui, tu a través de l'escriptura automàtica, Natàlia, allà surt a raig una part que és de l'ombra.
És molt interessant. Darrerament, farà com un parell de mesos, n'estic fent. I és molt interessant, primer, perquè és una meditació. En si mateixa és una meditació. El que passa és que la bessorilla, no?, que vas pensant, queda allà registrada i és com que la pots tocar. Però arriba un moment en què, si tu et desprens una mica, no?, d'aquests pensaments automàtics o d'aquests pensaments limitants i no escrius amb la intenció de fer-ho bé, no?, o de posar-t'hi bé, arriba un moment que alguna cosa escriu per tu. És com una mica màgic i tot, no? I de cop llegeixes una frase i dius, ah, això ho he escrit jo, no?
Pot ser que jo hagi pensat això.
Sí, no? És que crec que no ho he pensat jo, no? Algú ha pensat, alguna cosa ho ha pensat per mi, no? Llavors, és molt... I darrerament els hi recomano als pacients.
Clar, perquè no vols quedar bé amb ningú.
Què?
No vols quedar bé amb ningú perquè allò no llegirà ningú.
Exacte. És per tu.
I en llibertat absoluta.
Exacte. I darrerament els hi recomano molt als pacients perquè, clar, hi ha molta gent, bueno, molta gent no, però hi ha alguna gent que li costa molt, no?, el tema de la meditació i el tema d'asseure's en silenci. I el tema d'escriure, estan fent alguna cosa. I com que en aquesta societat fem tantes coses, doncs els hi dona la sensació que estan actuant i des d'aquí també es poden observar i apareix l'ombra, també, no? Apareix tot allò que es repeteix i en un text on es repeteixen certs conceptes o certes idees obsessives, no? Perquè moltes vegades la ment és obsessiva, des d'aquí també es pot fer un treball, no?
La primera reacció, però, deu ser de sorpresa, com comentes, Natàlia, però també de no reconèixer-s'hi, no?, un o una amb allò que ha escrit, de dir, mira, jo no sóc així, eh? Oi?
Sí.
De negar-ho.
Mira, ahir concretament estava amb una pacient que estava molt identificada amb una part seva de molta norma, de molt deure, de fer el que toca, de molt treball, no? I vam treballar una mica amb els Playmobils, no? I llavors li preguntava, no? Què escolliries, no?, per aquesta part teva, no? I va escollir X. I aleshores li vaig preguntar, vale, però tu només, si jo et pregunto qui ets tu, tu em diries que ets només aquesta part? Una part normativa, una part de deure? Em va dir, no. Val, quines altres parts n'hi ha, no? I llavors em va dir, pues, la part que juga, la part que balla, no? I van escollint personatges per aquestes diverses parts seves, no? I els vam col·locar allà, davant seu. I va ser molt bonic, perquè em va dir, és que me n'he adonat que aquesta part normativa ho ha tapat tot i que les altres hi eren, i són, però les he oblidat.
Algun exemple que li vingui a la Neus també de pacient, en aquest cas, que hagi oblidat o ha amagat alguna part?
Una en concret que, bueno, des de casa havia escoltat sempre el no et barallis mai amb ningú, sí? No, i amb els anys el que li va passar és que era impossible de posar límits a la gent, sí? Li costava moltíssim. Llavors en consulta vam treballar això, el poder posar aquests límits, el poder s'enfadar, treure la ràbia... Missatges familiars, no?, que diem que se't queden allí guardats com molt a foc.
I hi ha traumes també que acaben esdevenint una ombra?
Sí, i els enterrem també, els amaguem i no volem veure aquell jo, no?, d'aquella època de la meva vida on vaig patir allò, sí.
També. Aquí sí que cal molt de treball, m'imagino, no?
Sí.
Pel que fa a l'àmbit familiar, per al·lusions, Joan...
Bueno, totes les famílies tenen habitacions tancades. Aquestes habitacions tancades són els llocs on es guarden les vergonyes, o es guarden les culpes, o es guarden els dolors, o es guarden les ausències. Aleshores, les ombres familiars de vegades tenen la forma de persones que estan rebutjades o que estan a l'ombra. Nens que van morir aviat, o persones que han fet coses i llavors se'ls nega el dret a seguir pertanyent al sistema... De vegades també n'hi ha reaccions, per exemple, per exemple. Imagina't una família on, on l'avi era alcohòlic i era infidel, i llavors el sistema ha gestionat tota aquesta realitat expulsant l'avi de la dignitat del sistema familiar. Però llavors això crea un fil amb la xarxa de les dones de que reben el missatge de que no tenen dret a donar-li un bon lloc a l'home. Aleshores, aquí el que estaria a l'ombra és aquest lloc interior de respecte, de consideració cap a l'home. I llavors això pot actuar per diverses generacions. Aleshores, queda a l'ombra o al, al soterrani del sistema familiar aquesta possibilitat. Això només és un exemple, que n'hi pot haver molts. Per exemple, n'hi ha famílies on van tindre ruïna o van passar gana o moltes dificultats econòmiques i han passat 4 generacions i viuen en l'abundància econòmica, però segueix sense ser il·luminat aquell lloc interior que es viu com a pànic a l'escassès o a la carència, no? I llavors, com que és una ombra que no s'il·lumina, que no es clarifica, doncs segueix actuant i de vegades porta les persones a una recerca de més i més i més per espantar un fantasma que ja no és actual.
Aquí trobaríem, a la línia que ens comentava la Natàlia, addictes al treball, amb aquesta ombra.
Bueno, però alguns. Pot haver moltes altres d'ombres, també, sí. De, que si jo addictes al treball, doncs perquè tinc mala relació amb els afectes. I llavors construeix una identitat de gran professional per no tindre que enfrontar doncs, les meves torpeses en l'aspecte afectiu, per exemple, o amb els aspectes lúdics, etc, etc.
Virginia Woolf. Els ulls d'altres, les nostres presons. Els seus pensaments, les nostres gàbies.
Llegim el llibre Vivir con la sombra, de Connie Zweig i Steve Wolf. L'ombra és per definició inconscient i, en conseqüència, no podem contemplar-la directament i hem d'aprendre a buscar-la, però per aconseguir-ho hem de saber cap on hem de mirar. L'ombra s'amaga darrere dels nostres sentiments secrets, la vergonya, tot allò que desitgem i no ens atrevim a fer. L'ombra es troba oculta en les nostres projeccions, quan reaccionem desproporcionadament davant d'un tret aliè. És perquè, diuen, no l'advertim a nosaltres mateixos. L'ombra és també darrere de les nostres addiccions, perquè quan ens trobem enmig d'una conducta compulsiva, volem amortir els sentiments de l'ombra. L'ombra també es revela en els nostres lapsus verbals, en els acudits i en les bromes pesades sobre altres persones. L'ombra també s'amaga sota les disfresses dels símptomes físics. Els subscriviu, aquests punts, o n'hi ha algun que el matisaríeu? Sí, Natàlia? El tema de les bromes i els acudits pesats sobre els altres, també? Sí?
També, però el tema, per exemple, del menjar amaga molta ombra, i moltes vegades, almenys amb la meva experiència, com el menjar ens fa de mare, no? És a dir, que bueno, estic trista o sento buidor a la meva vida, no trobo la manera de fer i vaig menjant, no? I des d'aquí doncs es va tapant allò que necessita que emergeixi, perquè al final tots aquests mecanismes de tapar, no? Ja sigui a través del personatge, a través de les addiccions, tots aquests mecanismes generen molt de patiment. Veure l'ombra, transitar-la, és dolorós, és profundament dolorós, però l'altre és molt pesat, i aleshores trobem moltes maneres de tapar-ho, no? Doncs el menjar, l'addicció a les xarxes socials, comprar, relacionar-se, no? Les persones que sempre estan relacionant-se perquè no poden estar en soledat, això és una altra tapadera, no? Les persones, al contrari, que tot el dia estan en soledat, també, no? Perquè tenen, hi ha una dificultat molt gran en la relació, no? I en què els altres em mirin i em reconeguin. I per tant, de tapaderes de l'ombra n'hi ha múltiples.
Sí, no, aquí has obert aquí has fet descrit un ampli ventall, sí. De possibles ombres.
Sí.
Sí, però et recordo que aquí va, tot té un vaivé, no? Diguem-ne que hi ha etapes de tot. Et recordo que tu mateixa va haver una època que et vas allunyar una mica de les xarxes socials, tal i com ens vas explicar en aquest programa.
Sí, i ara torno una mica. Sí.
Ara ja es torna una mica.
Sí, passa que també en el camí, no sé vosaltres què en pensareu, però també en el camí jo me n'he donat i ja he acceptat com que vas canviant, no? I que a lo millor en un moment donat dius, no, aquesta terra ja no la trepitjaré mai més, no? I poses la bandera. I després d'un temps, dius, ara la trepitjaré però d'una altra forma, no? I per mi això és lo interessant, no? I hi ha vegades que sí, que hi ha terres que ja no tornes a trepitjar de cap de les maneres, no? I jo sento que una mica és el camí, no? D'anar evolucionant, d'anar mirant aquestes ombres, d'anar veient quina relació tens amb les persones, amb les coses, no? I anar trobant la forma. I aquesta forma, a mi m'agrada pensar que no acaba mai de canviar.
Perquè, per tant, el teu punt de vista no és de tot o res, no? Sinó de ser flexibles també amb nosaltres. Eh?
Sí, el que passa... Bueno, no ho sé què en penseu vosaltres, però jo crec que de vegades necessites aquest tot o res. És a dir, també és una forma. El tot o el res són dues formes diferents, no? I entremig hi ha molts grisos i està bé anar-los transitant perquè, en el fons, si no, ens quedem molt secs. És a dir, ens quedem amb una imatge de nosaltres mateixos que és molt limitant i que et nega molta vida, perquè estàs repetint tot el dia el mateix guió de la mateixa manera i és profundament avorrit. És a dir, no hi ha res més a la vida. Llavors, el tot o res també crec que està bé transitar-ho mentre no t'hi quedis. El problema és quedar-t'hi, no ho sé.
Bueno, no. A veure, són posicions també, no? Hi ha moments a la vida que tens que prendre posicions radicals, hi ha moments que més relatives, però jo sí que estic d'acord que l'ombra s'amaga darrere de moltes coses i s'expressa de moltes maneres també, des d'un lapsus verbal, des d'un xiste, a través de l'escriptura automàtica, a través de l'expressió plàstica, de vegades a través de la pintura, que sí, a través del cos. També crec que l'ombra és ombra per molts motius. Aleshores, hem de ser respectuosos amb això també. Per això sol ser dolorós també obrir la porta de lo que és un brívol. Alguns traumes o alguns dolors o alguns aprenentatges ens han portat a que algunes coses és millor no incorporar-les a la nostra vida. Així que, diguéssim, que també té una funció. Ara bé, insisteix...
Sí, per tant, hem d'anar amb cura. Eh?
Amb cura. Però també insisteixo en la importància d'il·luminar això, perquè si no això de vegades, insisteixo, dirigeix la nostra vida, o ens posa molt reactius, o molt limitats, o excessivament identificats amb el nostre personatge.
Sí, estem parlant de l'inconscient també, amb altres paraules, o
clar,
no?
És que l'ombra és bé ser allò que queda en l'inconscient, allò que no està, que no és visible, amb el que no ens identifiquem. El que una persona diu, per exemple, trobo persones i em diuen, no, jo estic tranquil. Té una identificació de que està tranquil, però a totes llums, si hi hagués 10 observadors, dirien aquesta persona no està gens tranquil·la, però s'ha identificat amb la tranquil·litat i llavors no percep, per exemple, doncs com li molesta això o l'altre li angoixa. Aleshores, sí, l'ombra és, en realitat és el territori de l'inconscient, és allò que ha quedat expulsat de la nostra atenció, de la nostra consciència.
I la Neus està d'acord amb el que comenta en Joan, que és important que en siguem conscients, mai millor dit, d'aquesta part inconscient en tots els casos o no? O de vegades ens ho podem estalviar?
Jo crec que és important posar-li aquesta llum, no? I fer-nos conscients, perquè la consciència serà el primer que ens sanarà. Llavors, a partir d'aquesta consciència de que jo també tinc la meva ombra, jo no sóc perfecte, aquell sí que la té, però jo no, doncs no anem bé. Aquí no estem reconeguent que també la tinc, no? Que és un acte d'humilitat també, el saber que jo també sóc aquesta persona que té culpa, té vergonya, té gelos, té enveges, no? També ho tenim, som humans. Llavors, aquesta ombra, si li poso llum, si li poso focus, si me n'adono que jo puc ser les dues coses, puc ser una persona amable, però també puc ser una persona molt borde o molt sèria, sí? Si me n'adono d'aquestes dues polaritats, a l'hora d'actuar m'allibero i no estic, com deia el Joan, no? Sequestrada per la ombra, sinó que decideixo a cada moment des d'on vull actuar, perquè sé que tinc les dues cares per poder-ho fer, sí? En gesta li diu el vacío.
Sí.
Com és?
Les polaritats.
El buit fèrtil.
El buit fèrtil.
Sí, què és això del buit fèrtil, Joan?
Bueno, és... El buit fèrtil vindria a ser el punto cero, la presència divina, aquell lloc de desapegament.
O sigui, és el punt, si em permet la broma, en Joan, on està instal·lat en Joan Garriga, eh?
No. Jo treballo cada dia per estar més en aquest lloc. Però espera't, ara volia dir... Ah, no, crec, mira, jo crec que una ombra que tenim tots d'alguna manera i que també té la seva cara realment molt positiva, però jo crec que qui més qui menys té punçat a l'ombra, l'expressió natural de que un s'estime a si mateix i l'expressió natural de que també té sentit que els altres ens estimin. Però la majoria de les persones que jo conec tenim reprimida la consciència o el coneixement palpable sentit de que som persones estimables i de que ens estimem a nosaltres mateixos. I això per molta gent està a l'ombra. Aleshores, rescatar això i assumir vivencialment aquesta comprensió clara de que sóc estimable i de que és natural que els altres també m'apreciïn i que jo aprecien els altres, doncs per mi és una gran feina. I de vegades també amb això vull dir que no cal que pensem en coses terribles, sinó que de vegades poden ser coses molt amables que estan expulsades de nosaltres mateixos. No només coses doncs tràgiques
o... Ara que comencem un nou any, aquest seria un bon propòsit, que ens ajudaria a pujar l'autoestima, Natàlia.
Sí, aquest estiu, en un dels anunciat que vaig fer, el SAT és el programa transformador de l'Enneagrama del Claudi Naranjo, deia, jo hi ha un terapeuta, em sembla Boris, crec que es deia, que deia, va dir una frase fantàstica, va dir, tots tenim un jutge, però canvia el codi penal. És aquest jutge que està dissenyat, no?, per controlar que aquestes, no?, aquestes parts es mantinguin, que no es moguin, no?, que donem la imatge que volem donar, no? I des d'aquí, clar, si tu convius tot el dia amb un jutge, és difícil l'amor incondicional, no? És a dir, estàs tot el dia relacionant-te amb una persona que et diu el que has de fer, el que no has de fer, és complexa, l'amor, l'autoestima i tot, però bueno.
Clar, jo crec que és desitjable que cada vegada siguem més amics de nosaltres mateixos. Però podem ser més amics de nosaltres mateixos quan som amics de tot el que viu amb nosaltres.
Clar.
I aquest jutge que té un codi penal, que el va canviant, que condemna, que després aplica penalitzacions, doncs es va convertint en algú més amable, que ens dona la mà.
Rogeli Armengol. El patiment més gran el causen les expectatives excessives que tenim sobre nosaltres mateixos, sobre els altres i sobre la vida.
Escrit en Xavier Guix. L'acceptació de l'ombra no s'ha de fer mitjançant una identificació amb l'ombra. El procés té èxit quan hi ha l'acceptació de l'emoció, resistida primer i reprimida després. L'ombra no s'assimila del tot ni desapareix. Atesos els hàbits de la nostra ment, és fàcil que determinades conductes ens continuïn molestant. El treball amb l'ombra implica el contacte amb diferents aspectes personals, els nostres diversos jos, tal com s'ha dit en aquest programa, algun dels quals està sent reprimit o dissociat de la nostra experiència. Jo crec que en la recta final d'aquesta conversa valdria la pena introduir també aquest matís tan important que esmentàvem a partir del llibre d'en Xavier. L'ombra no s'assimila del tot ni desapareix, i és fàcil que determinades conductes es continuïn mantenint, que no creiem que ara acabarem amb l'ombra.
No. És una pregunta?
Mai.
Sí.
A veure, jo, la meva impressió personal és que sempre estem caminant i que el camí no s'acaba mai. I potser sí que algunes persones arriben al final del camí, però són casos molt aïllats, persones doncs que s'il·luminen o que tenen un gran despertar o que tenen una comprensió des d'un altre lloc. Però per la majoria és anar caminant i anar acabant i anar picant pedra i anar escombrant i anar-se perdent i anar-se trobant. I sí que hi ha coses doncs que vas caient una vegada i una altra i una altra i et vas familiaritzant amb aquests aspectes, de manera que els vas incorporant i deixen de ser molestos en el camí de la vida. Però jo no crec que sigui un ja hi ha arribat i això ja s'ha acabat, no? Potser n'hi ha, a la humanitat n'hi ha unes quantes persones que han arribat en aquest lloc, però la majoria...
Val, no ho dic, perquè és un descans també sentir aquest missatge, oi?
Sí, a més que l'ego, que és aquestes defenses, es va sofisticant. És a dir, va agafant com altres maneres d'aparèixer en situacions similars i com s'amaga, no? És com el retrovisor del cotxe que hi ha el punt cec, no? I dius, ah, en sèrio? d'aquesta manera també, i a més de maneres molt recargolades, no? Coses que ja has vist, que has tornat a veure i que apareix de nou d'una altra manera que no havies vist mai. És a dir, té una capacitat de disfressar-se increïble, per això és que és etern, quasi.
De vegades, si em permets també, jo he vist en persones grans que es transformen, he vist transformacions en persones de la vellesa, i això és molt maco, perquè són persones que han desenvolupat un rol, un ego, una funció, i després amb la vellesa o per coses que els hi passen o la malaltia emergeixen coses que estaven a l'ombra, i de vegades són precioses, eh? Una tendresa desconeguda, una alegria desconeguda, unes ganes de riure i de passar-s'ho bé desconegut. De vegades també hi ha l'altra cara, no? Però amb això vull dir que el camí no s'acaba mai, almenys en la meva opinió no s'acaba mai.
Fins i tot en el casos, en casos de demència, eh? També
sí,
aflora.
Sí. Sí, 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 en casos, clar, això, llavors aquí ja hi ha trastorns també de com funcionen tots els processos neurològics que poden anar cap a una banda o poden anar cap a una altra, però sí, de vegades en persones demenciades apareixen continguts doncs, que tota la vida havien estat tancats, havien estat tancats. Sí, sí.
Neus?
A mi m'agrada molt una frase del Jung que diu: prefiero ser completo a ser bueno. Llavors, siguem complets, no? I abracem-nos amb el que tenim, amb l'amabilitat, amb la borderia, amb tot el que hi ha.
I entonces seríamos completamente buenos.
Bueno, i que també veure aquests aspectes que et costen de tu mateix, no? I que transites i que, no? I nosaltres que som terapeutes, no? I moltes vegades dic, mare de Déu, no? I és difícil, doncs també a mi, com a mínim, m'ajuda a ser més compassiva, no? I a veure que tots fem el que podem, és a dir, tots ho intentem i fem el que podem.
Sí, però per mi hi ha un gran indicador, i és que si algú em trastorna una mica o em molesta o m'inquieta, observa-ho. No t'apartis, posa-li atenció, aprofita que això et visita, perquè està parlant de que vol una oportunitat, sigui el que sigui aquest contingut, no? De vegades és clar que apareix de forma incòmoda, però és molt rentable, jo crec, pel viatge de la vida, anar, diguéssim, transitant les incomoditats.
Recordo un dia que em parlaves, que jo em sorprenia, no?, de que experimentessis en algun moment puntual ràbia, i em parlaves de la utilitat d'aquella ràbia que en aquell moment que t'havia ajudat a prendre també una determinada decisió, no?
Jo ràbia en sento molta, sobretot a Hisenda.
És comú, això.
No ets l'únic, eh? No ets l'únic.
No tant per lo que he de pagar, sinó perquè de vegades tenen actituds tan omnipotents, i un està condemnat a quan encara no ha tingut l'oportunitat de presentar els papers, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, és el tracte ja d'entrada,
sí,
com si fossis culpable d'entrada.
Sí.
Bé, fent amics avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Joan, parlant de polítics, és a dir, abans ens parlaves de països i de l'ombra que potser tu intuïes que hi pot haver darrere un país, era una generalització, com totes les generalitzacions sempre són injustes, però ens hem d'entendre d'una manera o una altra, i tu intuïes potser aquesta ombra en l'Argentina, no? Pel que fa a la manera de comunicar de la classe política, creus que també hi ha molta ombra?
Bueno,
ho dic perquè el llenguatge sempre és bons i dolents, sí, tu has fet això i...
Sí. Clar. És molt... A veure, és difícil el camí polític, perquè renunciar a la honestetat i a la transparència, que és una manera molt agradable de viure, doncs és el que ells tenen que fer. I després, és clar, jo crec que tu vas convidar la Steve Taylor aquí...
Sí.
I ell parlava justament de Desconectados, del llibre de Desconectados. I clar, per exemple, el Milei, ja que hem parlat d'Argentina, en Milei, mirem la seva infància. Pare alcohòlic i pare que li fotia moltes pallisses, també. No és molt diferent de Trump, no és molt diferent de d'altres. Aleshores, aquí hi ha situacions traumàtiques de les que la persona s'aparta d'això i de l'ombra, i construeix un personatge molt narcisista, molt omnipotent, molt psicopàtic. Aleshores, és difícil, eh? Però jo admiro profundament els polítics que són honestos i que tenen esperit de servei, que n'hi han també, no? Però clar, el camí està tan replet de trampes que al final tenen que tenen que medrar i negociar amb tantes coses que és difícil que no es perdin una mica a si mateixos, també, no?
No, clar, i entren en un sistema que moltes vegades està malalt, directament.
Esclar, clar.
Bé, ens queden pocs minuts per acabar aquesta ofici de Viure de Catalunya Ràdio dedicat a l'ombra, a les persones... Jo recordo que les persones, en la línia del que ens comentaves d'aquesta pacient, Natàlia, com molt controladores i rígides, perquè que tu un dia esmentaves en un programa que dedicàvem precisament als trastorns de l'alimentació i a les addiccions, en aquest perfil de personalitat, creus que té un ombra que es va repetint?
És que l'ombra jo crec que es va repetint, igual que el personatge, no? O sigui, ara ho deia una mica en Joan i a mi em venia al cap que jo crec que hi ha personatges que tenim més acceptats, no? És a dir, per exemple, el polític, no? Que té, que fa bona imatge, no? O la persona molt treballadora, no? Que s'ha acceptat molt. I des d'aquí tenim com més acceptació, no? Hi ha certs personatges que estan més acceptats, però l'ombra està igual, no?
Per exemple, una persona, recordant un dels programes que vam fer últimament, sumament amable i bondadosa, que dius, és estimada per tothom, admirada per tothom, cau bé a tothom.
Clar, això
és
molt...
Hi ha un ombra també?
I tant, això és molt còmode pels altres.
Riu, en Joan.
Això és comodíssim pels altres perquè ja els hi està molt bé. Ara, quan aquesta persona comença a veure la seva pròpia ombra, es comença, no, a no identificar tant amb el personatge i a posar límits, doncs aquí venen els problemes. Això no ho hem dit, però clar, a mesura que tu vas veient l'ombra, el personatge va canviant. I per tant, en funció del personatge que tu tenies, la gent està acostumada a certes coses i ja no encaixes a vegades amb certes persones, no? I algunes persones et poden dir, perdona, què t'ha passat, no?
Tu reivindiques això, el dret a canviar, eh?
I tant, i això, el fet de que després, també l'ombra, aquest trànsit al dolor, també té un preu, és a dir, que aquest preu és que l'estatus, no? Estatus és una paraula així, però ja m'enteneu, no? Com l'estatus que tu tenies o la cosa ordinària que tu vivies, de vegades es desmantella, no? I has de dir, vale, doncs tornem a posar les coses en ordre, no? Però està clar, és a dir, hi ha personatges que ens agraden més o que estan més acceptats i jo no sé fins a quin punt, però potser és com més complexa inclús arribar a aquella ombra, no? Perquè, claro, com todos me aceptan y todos me quieren...
A mi em venia al cap també, parlant de persones bondadoses, en Claudio Naranjo, que vaig tenir també el plaer i l'honor d'entrevistar-lo, de ser una de les últimes entrevistes abans de la seva mort, i esclar, ja heu esmentat la Gesta, l'Alçat, i penso, doncs, el Claudio, en Joan segur que li coneixia l'ombra.
Sí. Sí, i jo crec que ell se la coneixia bastant també, sí. I fins i tot en feia gala en molts aspectes. Una de les coses que ell feia era no fer-se problema per aspectes que potser socialment podien haver sigut rebutjables, i els mostrava. Tenia una bona relació amb aspectes de la seva ombra. No sé si amb tots, però òbviament, per exemple, ara que parlàvem dels elogis fúnebres, quan algú es mor, de vegades a mi em fa pena escoltar-lo, perquè en realitat estan ressaltant la neurosi d'aquesta persona.
No he entès això, Joan.
Sí,
què vols
era
dir?
Una persona forta que va fer tant pels demés, sempre alegre, lluitadora.
Això en qualsevol elogi fúnebre, diguem-ne, no?
Clar, és a dir, generalment ressalten la part, diguéssim, neuròtica que encobreix, la part no tan coneguda o la part no tan amable, però tan mereixedora d'elogi també, com de dir, si era un gran lluitador, bueno, sí. I on està la seva covardia? I on està el seu cansament? Era una persona que ho donava tot pels demés. Vale, sí. I on està el seu egoisme? A mi em fa pena, perquè si aquesta persona realment va viure identificada amb donar-ho tot pels demés, on es va cuidar de si mateixa? Si una persona es va, què sé jo, va viure lluitant i no sé què, on queda també la seva por i la seva covardia?
Això, ara estàs desmuntant tots els obituaris, eh? O sigui, tota la indústria d'obituaris, sí, l'estàs desmuntant. No?
Obituaris, polítics, ja posats a
descendre.
Els hem deixat pentinats a tots. Bueno,
avui he de tindre un ombra d'aquesta inquinosa i bronca.
No, però estàs fent net abans d'acabar l'any, això està claríssim. Jo recordo que una de les preguntes precisament que li vaig fer a en Claudio Naranjo va ser com és que ell ho explicava tot, no? I ombra inclosa.
Sí.
I diu, perquè és la veritat, perquè va ser veritat.
Sí, sí, sí.
Això en les seves memòries.
Sí, de vegades em pregunto, per exemple, quin seria el mestratge d'en Claudio Naranjo principal? Jo crec que el de una certa transparència. És a dir, per què no puc expressar i dir allò que és veritat i és real? Per què ho tinc que amagar, no? I jo, clar, tinc que dir que amb tants anys de convivència, amb molts aspectes d'ell, de vegades li vaig escoltar coses que dius... Hòstia, això... N'hi ha poca gent que siguin capaços de dir-ho, no? Però si rasques a les persones, n'hi ha tantes coses que són igual... No diré il·legals perquè jo no li vaig escoltar mai res il·legal, però coses que venen d'un lloc interior també que no és per posar-lo en un elogi fúnebre.
Doncs així hem acabat amb aquest petit record, homenatge, també cap a Claudio Naranjo, amb Neus Navarro, Joan Garriga, Natàlia Pomar, parlant de l'ombra. Moltes gràcies, senyores i senyor. Que tingueu molt bona entrada d'any.
Igualment, bon any.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Thank you.